comencin ja l'operativa dels vols i barcos amb una certa normalitat. No, o sigui, nosaltres no podem esperar que venguin avalanxes de gent, d'esperar més bé un turisme familiar, famílies que venguin totes soles, un turisme individual, de parella, però hem de ser optimistes.
Hem arribat a les 8 i 4 minuts, actualitzem totes les notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Bon vespre i benvinguts al darrer equip de guàrdia especial confinament. Fa un mes que us acompanyem cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i ja és hora de recuperar una certa normalitat a la programació de la ràdio. Us recordem que aquesta setmana us hem ofert eines per fer més senzill el confinament i hem escoltat la veu dels més vulnerables. Som optimistes i crítics. En l'edició d'avui començarem donant la benvinguda a en Mauro García, un dels voluntaris del Telèfon de l'Esperança. Comprovarem si aquests darrers dies estan més ocupats que habitualment. El nostre expert en sèries, Guillem Iniesta, ens donarà la darrera recomanació, un show per al gran públic que podeu veure en obert a la TDT. L'espai d'educació d'avui estarà relacionat amb la pràctica de la meditació. N'Assumpta Mateu ens n'explicarà els beneficis. Acabarem la primera hora amb les recomanacions literàries dels nostres col·laboradors i amb una poesia d'un autor balear. A la segona ens visita l'experta en estratègies narratives Marta Zein. Avui aprendrem a explicar bones notícies, que molta falta ens fa. La cultura ve agafada de la mà de dos actors, Biel Morro i Aina Zanoguera. Han tingut el detall d'interpretar-nos un fragment de l'obra Després de la pluja, de Sergi Balbel, un text de principis dels 90 que té molts punts de contacte amb el confinament. Després rebrem la visita d'en Artur Kellner. Avui ens proposa consells per no engreixar durant la quarantena. Més tard, en Jesús Iglesias posarà la punta econòmica al programa. Ja ho sabeu, ell és l'artífex del blog Menos és Más, imprescindible per conèixer eines que ens ajudin a canviar el món. Reflexions, propostes, música, poesia i, finalment, una meditació. En Jordi Caballero ens proposa moure'ns amb llibertat. Tot això serà possible perquè el control tècnic hi tenim a Miguel Soler, després en Facundo Tenaglia i, durant una estoneta, la producció executiva Catalina Mollà. Rebeu també una salutació de qui vos parla, Mireia Balasch. Divendres, últim dia d'aquest equip de guàrdia especial confinament i també de la secció diària que hem dedicat aquesta setmana a les persones vulnerables o bé a iniciatives que estan fent més passadora la clausura a tothom. No volíem tancar la secció sense fer referència a un servei solidari que fa molts anys que funciona. És el Telèfon de l'Esperança. Palma, València, Barcelona, les grans ciutats, desenes de voluntaris han anat dedicant el seu temps a escoltar els altres. Una d'elles, una d'aquestes persones, la tenim preparadíssima a l'altra banda del fil telefònic. Ell és en Mauro García, psiquiatre i voluntari d'aquest servei. Bon vespre, Mauro, com estàs? Com et trobes?
Muy bien, Mireia, muchas gracias por invitarme.
Faltaria. Digamos un poc, com funciona el telèfon de l'Esperança i com vos organitzeu els que voluntàriament, no? I sou, el formau.
Bien, pues el teléfono de la Esperanza, como tú has adelantado, es una ONG cuya misión es escuchar a las personas en situación de dificultades, de crisis, telefónicamente, de forma anónima y gratuita. Y somos un grupo de voluntarios que nos repartimos en turnos, intentando mantener siempre una presencia al otro lado del teléfono para la gente que lo necesita.
Uh-huh. I un poc, per ser voluntari d'aquest servei, què s'ha de fer? Has de tenir una mínima formació, perquè atendre per telèfon és tot un art, no tothom en sap, no és fàcil tampoc el que t'expliquen i suposo que has de saber com contestar, com distanciar-te o com actuar, no?
Efectivamente, la verdad es que la formación de Teléfono Esperanza creo que es muy completa, muy interesante, abarca todo un año. Y al final no todo el mundo que la hace es seleccionado para hacer esta tarea porque requiere de unas habilidades y de unas actitudes y bueno, pues se trata de buscar qué personas tienen el interés y la capacidad para desempeñar este papel.
Des del confinament, des de que estem tancats a casa, heu notat algun canvi en el tipus de trucades o que hi ha més demanda? ¿He notat qualque cosa diferent des del 13 de març?
Sí, hemos notado un aumento de llamadas y en gran parte de ellas, directa o indirectamente, aparece el dichoso coronavirus que a todos nos ocupa y nos preocupa en estos momentos.
I hi ha un poc un patró? És a dir, a part del coronavirus, la gent està preocupada, no sé, per la seva situació, per la soledat, per la feina. Què és el que vos trobeu? Què vos conten aquestes persones que vos telefonen?
Sí. Bien, la soledad es uno de los motivos fundamentales y en este momento, pues, las circunstancias que vivimos, pues, se entiende que más. Y también diría que la ansiedad, la angustia, la preocupación, sobre todo por este componente de incertidumbre tan marcado que tiene la crisis que vivimos y por todas las repercusiones, las pérdidas que estamos viviendo ya y estamos anticipando que tendremos en el futuro, económicas y sociales, la gente está sufriendo, lo está pasando mal. Y el Teléfono Esperanza, bueno, pues hace esa labor de escucha y de orientación cuando consideramos que podemos dar algún dato o alguna información de interés a los usuarios, pero sobre todo de comprensión y escucha, que es nuestra vocación y la manera que tenemos de acompañar y de aliviar el sufrimiento.
Es una escucha activa.
Evidentemente, es una escucha activa.
Explícanos un poco qué es la escucha activa para las personas que no lo saben, ¿no? Atender el teléfono. Sí. Tienes que tener unas aptitudes.
Trataría de, ¿cómo decirlo? Escuchar con todo nuestro interés y sin juzgar, porque nosotros no tenemos ese rol. Haciendo que esa persona se sienta respetada y aceptada, tal y como es. Y al mismo tiempo, una vez que hemos intentado comprender a esa persona y su circunstancia, bueno, pues ella misma a veces ya tiene un alivio por esta razón y en otras ocasiones, como ya he comentado, pues podemos acompañar esto de una orientación y en algunos casos incluso de una opinión más sosegada, con otros contactos posteriores, que en este caso no pueden ser en la sede porque esto no lo permite la situación actual, pero telefónicamente seguimos atendiendo a personas. Uh-huh. Digamos, haciendo un seguimiento posterior de sus casos.
Ah, vale. I em vas dir també que hi havia algunes cridades que derivàveu a d'altres. Que a vegades hi ha persones que necessiten un altre tipus d'atenció.
Tenemos un equipo de orientadores, que es el pilar del Teléfono de la Esperanza en toda España, que son los que reciben las llamadas y la gran mayoría de ellas se resuelven aquí. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje en los cuales los orientadores consideran que algunos de los profesionales que colaboramos con el teléfono, bien sean psicólogos, bien sean abogados, bien sean trabajadores sociales, bien sean psiquiatras, podemos atender a esa persona y dar una información más detallada en relación a esa intervención en crisis que precisa.
Ajá. Hi ha una cosa que has dit fa un minutet, no? Acabes de descriure l'escolta activa com una escolta en la qual, a part que tot el teu ésser està pendent d'allò, no jutgeu. L'escolta activa l'hauríem de practicar tots, sempre. Com seria si realment fóssim així, aquest esforç que vosaltres feu, el féssim més sovint? Tot seria molt més fàcil, no hi hauria malentesos, segurament.
Bueno, yo creo que la habilidad de escucha es una habilidad muy útil para la vida en general, para todas las personas y todas las profesiones, porque se trata de prestar toda la atención a lo que esa persona nos lo dice, con su lenguaje verbal y no verbal, en la visita, por supuesto, delante de ella, con la entonación de la voz, y desde luego sin pensar en cómo le tenemos que responder o emitiendo juicios sobre lo que nos parece o nos deja de parecer. Entonces se trataría de escucha atenta, de escucha activa, escucha empática. Es una habilidad que todos tenemos en mayor o menor medida, pero que se puede mejorar si reparamos en ella y estamos dispuestos a entrenarnos, que es lo que hacemos en la formación de voluntariado del teléfono de esperanza.
Mauro, tu ets psiquiatra i crec que també fas feina a la UIP, a la universitat, com a investigador.
Eso es.
I allà vas explicar que també heu tingut una iniciativa, no?
Amb
el confinament.
Pues sí, una cosa muy curiosa es que teníamos un proyecto de investigación en marcha con personas con depresiones, digamos, de larga evolución, en las cuales íbamos a hacer un programa de terapia de grupo presencial, como es suelen hacerse, pero nada más empezar, pues surgió esta crisis del COVID que lo ha cambiado todo y hemos tenido que orientar esa intervención hacia una participación no presencial a través del teléfono, a través de redes sociales, a través de videoconferencias. Y la verdad es que estamos teniendo una respuesta que nos parece muy positiva y creo que en estos casos pues es más necesario que nunca no dejar a los pacientes abandonados, por decirlo de alguna manera, por las dificultades de desplazamiento, sino intentar acercarnos en la medida que podemos y esto ha sido nuestro interés.
Ja la darrera es pregunta, si t'apareix, Mauro. Com creus que hauria de ser la tornada a la normalitat? Progressiva, en un temps, si pot ser el més aviat possible? Si la tinguessis a la teva mà?
Sí, qué difícil, ¿verdad?, tomar esas decisiones. En este sentido, pues yo creo que los responsables políticos y las autoridades sanitarias tienen que estar en una situación muy complicada porque evidentemente no es fácil por todos los ingredientes. Yo como psiquiatra, como psicoterapeuta, claro que diría que lo antes posible, porque hay personas que están padeciendo este confinamiento, ¿no? Niños, mayores, adultos, claro, lo antes posible, pero claro, hay que balancear eso con las otras necesidades de evitar contagios y evitar personas que se conviertan en víctimas del virus. Y en ese sentido, pues yo confío en que las normativas que la Organización Mundial de la Salud y todos los países están aplicando, pues son necesarias. Y también confío muchísimo en la capacidad de adaptación de la gente. Y me está sorprendiendo enormemente y en positivo cómo está pudiendo la gente aceptar y sobrellevar esta situación tan dura. Yo creo que si me lo hubieran dicho hace 3 meses, me hubiera parecido inviable. Y estamos viendo cómo la gente es capaz de hacer un esfuerzo, por supuesto, con un nivel importante de estrés, de tensión, de que nos estamos cansando y nos estamos, digamos, agobiando todos un poco. Pero bueno, la resiliencia de la gente, la capacidad de adaptarse, la capacidad de aprender creativamente a sobrellevar esto, con las cuestiones positivas que sabemos que ayudan, para mí está siendo una sorpresa en positivo.
Moltes gràcies, Mauro García. Ell és psicoterapeuta, psiquiatre i una de les veus del telèfon de l'Esperança. Gràcies i sort.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Tal dia com avui, Loquillo i los Trogloditas entraven a l'estudi madrileny Drawl Tonics per començar a gravar el disc El ritmo del garaje. Per aquí també hi passaven molt sovint intèrprets de la movida com Alaska o Siniestro Total. Nosaltres us deixem amb aquest míting El ritmo del garaje. Fins ara!
Muy normal, y a solas te imagino una novia normal. Cualquier noche los gatos de tu callejón me aullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos.
A IB3 Radio, Equip de Guàrdia.
L'edició d'avui del programa té un caire un poquet més cultural, més de divendres. I la proposta que us feim tot d'una està dedicada als més petits, però segur que als grans també en gaudirem, perquè a qui no li agraden les rondalles, les històries, els contes, i més encara, gaudim més si qui ho explica és una persona major, com passava abans. Fa aproximadament 3 anys, l'Ajuntament de Ferreries va posar en marxa un projecte que nom Abril Contes 1000. Va recopilar una trentena de relats menorquins i els va incloure en una ruta pel municipi. A cada racó de Ferreries hi havia una il·lustració que remetia a una història que es podia escoltar. Ara totes elles continuen la seva vida a la xarxa i podeu arribar-hi a través de l'Ajuntament, de la web de l'Ajuntament de Ferreries. N'escoltarem una, és El Xiuronet. Està contada per una persona major de Ferreries, tal i com la va recollir Andreu Ferrer Ginart al volum Rondalles de Menorca. Gaudiu-la.
Això vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenia moltes ganes de tenir-ne un. Així és que de moltes vegades, tant s'homo com sa dona deien: no sé què em pagaria per tenir un fiat. Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar l'olla, tot van ser lots i lotes. Ella, quan veu aquella reixada, diu tot apurada: "Ai, i què n'he de fer en tants?" I agafa un garrot i els va matar tots. Manc un, que sense que ella se n'entén més, s'amagà davall sa pastera. "Bono", va dir ella, quan les tingué tots morts, "ja l'he feta. Sols no en som pensat a deixar-ne un per guardar el cirerer."
"Ja som aquí",
va cridar el seu brunet, que estava arrufat davall sa pastera. "Vine, idò, jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar el cirerer." Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall el cirerer. Prest hi va comparèixer el drac, que li va dir:
"Seu brunet, donam una cirereta."
"No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà."
Però el drac no es cansava de demanar-n'hi:
"Seu brunet, donam una cirereta."
"No puc",
deia ell,
"perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà."
Però tanta tronya li va arribar a fer el drac que per fi el seu brunet n'hi va donar una de cirereta. I mentre li donava, aixecant la gafa per sa mà, el va ficar dins el sac i partir cap a casa seva. Per el camí, el seu brunet deia:
"Drac, que haguera mat! Drac, que haguera mat! Drac, que haguera mat!"
I quan va ser fora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però els temps que hi era, surt el seu brunet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
"Ai, seu brunet, que és tornat de feixugat."
Arriba a casa seva i diu a sa dona:
"Que tens sa caldera preparada per bullir seu brunet?"
"Sí", va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols, que sortien tots rebents, li van escardar la caldera.
"El tenc que anar a cercar! Ai, i el tenc que matar!"
d'ell. Se'n va i el va trobar que s'havia enfilat dalt ses teulades. I com la fina va dir:
"Siu brunet, com és muntadet?"
"Som fet un munt de plats i plats i som pujat damunt."
El drac comença a fer un munt de plats i plats i plats. Prova de pujar-hi. I quan va ser bon i dalt, cau i es romp el braç.
"Ai, seu brunet, com és muntadet!"
li torna a dir.
"S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt",
va respondre el seu brunet. El drac fa un munt d'olles i olles i olles i hi puja. I quan va ser bon i dalt, cau i es romp l'altre braç.
"Ai, Ciuronot! Em vols dir com és muntadot?
S'han fet un munt de tians i tians i tians i m'hi som enfilat?
Estrac, ho prova. I quant és bon i dalt? Cau i es romp una cama. Ciuronot! Em vols dir com és muntadot?
S'han fet un munt d'escudelles i escudelles i escudelles i m'hi som enfilat.
Estrac, fa un munt d'escudelles i puja i cau i es romp l'altra cama. Ciuronot! Em vols dir com és muntadot? Li torna a preguntar.
S'han fet un munt de ribells, ribells i ribells.
Estrac, prova de fer es munt de ribells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt, va caure i es va rompre el cap i quedar mort. I el ciuronat va de baixar de la teulada i la ronda està acabada. Darrere la porta hi ha fus, acabat. Amén, Jesús.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Ja sabeu que equip de guàrdia, aquesta setmana, tirem de sèries amb en Guillem Iniesta i avui ho fem per darrera vegada. De dilluns a dijous hem conegut què s'amaga darrere diversos shows televisius. Mira lo que has hecho, El visitante, Cuentos asombrosos i Kingdom. Avui toca una sèrie per tothom. Per veure-la no cal tenir un compte ni Netflix ni a cap plataforma televisiva, només TDT o bé connexió a internet. El nom de la sèrie és Chicago Fire. Ara en Guillem ens la presenta. Bon vespre, Guillem.
Bon vespre, què tal, com anem?
Molt bé, molt bé. Avui és el darrer dia, eh? Ha passat ràpid, això.
Sí, fa una mica de pena, això, però bé, és el que hi ha.
Avui, Chicago Fire és una sèrie que funciona i que ja du 7 temporades. Una sèrie un poc per tothom, no? També havíem de tenir.
Aviam, he escollit aquesta sèrie com a darrera de, com per al darrer programa. Primer de tot per fer un petit homenatge. Ja sé que va la Bombers, que fer-ho d'una sèrie de metges ho podia haver fet perfectament, però sí que és per representar una mica tota aquesta gent que durant la pandèmia ens estan ajudant, siguin infermers, metges, gent que treballa a supermercats, voluntaris. Llavors he volgut buscar una sèrie que representés, pues, això, l'ajuda, no? L'ajuda a qui està en apurs, aquella figura que ens cuida, no? I en aquest cas ho he volgut fer dins d'una sèrie que a mi m'encanta, que és de Bombers, que es diu Chicago Fire. És una sèrie que es va estrenar el 2012. Aquí a Espanya han arribat 7 temporades, encara que són 8. La vuitena l'estan fent als Estats Units. I bé, què us puc dir jo d'aquesta sèrie? Bé, és una sèrie que els protagonistes són un grup integrant de bombers i de sanitaris que estan en un parc de bombers a la ciutat de Chicago i t'expliquen el seu dia a dia tot el que els hi passa. Des de...
Si vols, sí? És que anava a dir, si vols, tenim la musiqueta, tenim la careta d'entrada i ens posem en situació.
Molt bé, vinga.
Perquè entris endavant. Encara més en el món de Chicago Fire. Aquesta és la sintonia, la careta tan curta que tenen aquestes sèries.
És d'Atlee Orbison, aquesta sintonia.
És com bastant típica, no? La sents sí. I et remet a una sèrie, no saps si és de bombers o de policies, però una sèrie d'acció. Això és el que el que sembla.
Sí, continua, exacte. Explicant... O sigui, així com la d'ahir tenia aquesta combinació de parlar de l'acord i el tema dels zombis, més així, aquí ho fem d'una altra manera. És, per un costat, tots els accidents, tot el que van a fer de la feina dels bombers, vale, a rescatar gent que està en apurs, amb la seva història personal, el que els hi passa a cadascun dels personatges. Per què m'ha enganxat a mi aquesta sèrie? Doncs, principalment pel repartiment. El repartiment d'actors és, a part que és extens, hi ha moltíssima gent, hi ha gent com el Jesse Spencer, que és un dels actors protagonistes, és el que després serà el cap de bombers, i segur que el recordareu d'una sèrie que es diu House, on feia el Dr. Chase, era aquell noi rosset que acompanyava House amb els diagnòstics. O també tenim una actriu com la Lauren Herman, que segur que els que heu vist la sèrie Lucifer doncs la reconeixereu com la detectiu que porta els casos, la Chloe Decker. Llavors, aquest entre altres avantatges d'actors. És una sèrie creada per Michael Brand i Derek Haas, entre d'altres que també doncs, la dirigeixen i tal, i és això, sobretot, una de les claus d'aquesta sèrie són tant els actors com els personatges. Els personatges estan super perfilats. És d'aquelles sèries que tu la comences a veure i a mesura que et vas enganxant durant les temporades és com de la família, no? És com les telenovel·les.
Ja els reconeixes.
Exacte, els coneixes i ja penses aviam què li passarà en Casey o què li passarà en Severide, no? Una mica perquè vas veient el seu dia a dia amb els seus alts i, amb els seus alts i baixos i doncs hi ha el típic que és preparat totalment per l'acció, tens un altre que és el que fa la conya, tens un altre personatge que és l'emprenedor, el que prepara algun negoci o sempre hi ha algun concurs. Vull dir que també barregen molt el que és acció, drama i tocs d'humor.
Si vols, podem escoltar un fragment d'un capítol, un diàleg.
¿Quería verme, jefe?
Sí. En estos meses has echado a todas las compañeras que has tenido, Silvi.
A ver, no las he echado. He sugerido educadamente que busquemos opciones.
La compañera que empieza hoy, Emily Foster, se queda aquí hasta que Dawson vuelva, así vuelve.
Vale, no sé, igual deberíamos...
Darle una oportunidad, sí, yo también estoy de acuerdo.
Jefe, no es por llevarle la contraria.
Muy bien, pues nos vemos después del parte.
És molt típic això, no? El cap dur, no? Que ha pres una decisió i després la treballadora que bé...
És una sanitària, és una de les dues que porta l'ambulància i que en aquest cas ve un nou personatge i com que aquesta sanitària tenia molt bon feeling amb l'anterior que s'ha anat fora, doncs d'alguna manera no vol substituir-la, no?
Els boicoteja a tots.
Bueno, boicoteja el fet de que arribi una nova sanitària quan ella està acostumada, des de fa anys està amb una companya que ara no hi és, no? Que ha marxat i costa. Però bé, és una sèrie que la fan a Fox, a Estats Units la fa la NBC, i és fàcil de trobar. Si no, amb la TDT la podeu trobar perfectament, com deies. I bé, és això. La gràcia és que t'hi fas amb tots els personatges.
Perfecte. Guillem Iniesta, de Tirem de Sèries, ha estat un plaer escoltar-te a través de les ones.
Igualment, moltes gràcies.
Per haver respost a la cridada d'Equip de Guàrdia.
Un plaer haver estat amb vosaltres i sobretot això, no oblideu de seguir les sèries, que és un bon moment per gaudir d'elles.
I tant, fins una altra.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, Guillem. Nosaltres fem una pausa i tot seguit tornem per parlar de meditació.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Saps a quina zona del teu cos tens més sensibilitat?
En el coll?
T'equivoques. En el dit
petit despeu.
Dissabte a les 11 del vespre, No apaguis el llum, amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume.
Aquests pots que mos expliquen molt de sa manera de fer i d'entendre el món, Antoni els va retratar com si fossin els béns més preuats.
Connecta amb la cultura a IB3 Ràdio, els entusiastes. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Equip de Guàrdia, aquesta setmana hem decidit que acabaríem cada dia amb una meditació, perquè creiem que és la manera de connectar amb nosaltres mateixos, aturar la ment, agafar aire. I per aquesta raó tampoc no volíem acabar sense parlar amb una persona que ha practicat molt la meditació. Ella és Nassumpta Mateu, psicòloga clínica i psicoterapeuta. Nassumpta, moltes gràcies per respondre'ns i per estar a l'altra banda.
Hola, Mireia. Pues un plaer estar amb altres aquesta tarda. Gràcies.
Aquests dies no atures, eh?
No, la veritat és que pensava que el confinament seria una mica més pausat i tranquil, però hi ha una part que segueix sent de molta activitat. Això d'estar connectats per la pantalla ens dona feina, també.
Digue'ns, què t'aporta a tu la meditació? L'has practicada moltíssim i, per tant, una mica dels beneficis sí que ens els pots explicar.
Bueno, pues fixa't que sempre et queda, en el meu cas, no?, que tinc períodes de molta disciplina i altres que no tant, sempre em queda les ganes de fer més. Però dintre de tot el que he fet, que doncs, vaig començar amb 25 anys, m'ha portat moltíssimes coses. La principal és estar en contacte amb jo mateixa, amb una amplitud interna que me dona una calma, que me dona una pau, que me dona també una font d'alegria. I també doncs, veure'm també les zones més difícils meves i una manera diferent d'estar en el món. Però també et diria que al mateix temps que planteges la pregunta de què t'aporta o beneficis que cerquem, hi ha una màxima també en la meditació, que és anar aprenent a no cercar un resultat.
Sí. No és la primera vegada que sento aquesta paraula, no? Però és veritat que si et diuen que la practiquis és perquè quan tu els resultats no els veus, no? Però té algun benefici, vull dir, no... És difícil, no?, que et quedis igual després de practicar molt de temps de meditació perquè fas una feina, no?
Això,
mires cap endins que a vegades, doncs, Pantura no hi ha... Ja no coneixem d'altres vies per arribar tan endins. O no funcionen, no? Hi ha persones que els hi funcionen més d'altres coses.
Sí, s'ha de veure també tipus de meditació que et poden anar bé a cadascú per les seves característiques, personalitat. Hi ha persones que d'entrada seure amb quietud els hi és molt difícil i també s'ha de respectar trobar portes d'entrada diferents. Hi ha meditacions dinàmiques en moviment, per exemple, que és com poder descarregar tensió muscular o ansietat motora que s'acumula en el cos, i un cop s'ha pogut anar transitant aquesta necessitat de moviment, llavors ja pot anar arribant una quietud i una calma, un poder seure, sí.
Aquesta calma, aquest mirar cap endins, és ara necessària? Si sempre ho ha estat i Pantura ara el que tenim és més temps per fer-ho, perquè les eines hi són. Sempre hi han estat.
I tant, són mil·lenàries de totes les tradicions espirituals. Hi ha molts diferents formes i fórmules. La pròpia oració, el propi cant, també és una forma de meditar. La relaxació amb certes connotacions també és una forma de meditar. Per tant, a totes les tradicions durant milers d'anys hi han hagut moltes eines. Ara potser que estem en un moment reflexiu en el confinament, en aquest tancament, i que algunes persones tenen molts moments de poder estar soles, doncs seria interessant a la millor no anar de seguida a distreure's i quedar-se en contemplació, que és una altra de les paraules que podem utilitzar, amb un mateix, amb la natura, si la pots veure de casa, que això ja no és tan fàcil, però també pots veure, mirar una planta, no? O mirar una foto que t'inspiri d'una persona o d'una deïtat o de... Pues cadascú creu en el que creu, algo que t'inspiri, o la flama d'una espelma. I això et pot anar com a centrant, tocant una altra dimensió de tu mateix en lloc de fugir d'ella, que això seria un dels camins que es poden cercar amb la meditació. Prendre contacte amb el que hi ha intern i extern.
Hi ha una cosa que has dit abans que justament et volia demanar, que és que a vegades quan mires cap endins també hi trobes un costat fosc. Doncs pareix que les persones ens faci por trobar-lo, però forma part de nosaltres i és interessant, és important i potser és bàsic que el mirem, no? Que l'acceptem, que amb aquesta part fosca que tots tenim, què hem de fer? Què hem de fer? No li hauríem de tenir por, no? En aquesta part fosca l'hauríem d'acceptar, i si no ens agrada, però com a mínim acceptar que hi és, perquè no la podem guardar sota l'estora, no? No desapareixerà, per molt que no la vulguem mirar.
Pues clar, com a psicòloga clínica, evidentment hi ha aquest concepte de la sombra que ve d'en Jung, que jo li tinc molt de respecte perquè he comprovat que efectivament hi ha una tendència en el ser humà a amagar una part de si mateix. A vegades amaguem també coses interessants i brillants, eh? No només amaguem allò que ens fa vergonya ensenyar. Ens pot fer vergonya, vull dir, també ensenyar coses brillants, però en tot cas solen ser les parts menys atractives d'un mateix. Clar, quan te sentes a contemplar, apareix moltes coses que estàs distraient en l'activitat compulsiva o en la distracció o simplement en el dia a dia que estem tan enfeinats. Per tant, és una oportunitat d'obrir-nos a tot el que hi ha, el que ens agrada i el que no ens agrada, i diuen les tradicions. No rebutgis tant el que no t'agrada, ni vulguis desitjar tant el que t'agrada. Simplement estigui't amb tot, perquè forma part de la vida, com aquesta pandèmia, no? Que no ens agrada gens, dubto que algú li agradi, i que mos amenaça, i que mos podem sentir amb por, i que mos podem sentir que voldríem que passés ràpid, però hem de conviure amb ella de la millor manera possible. Pues igual, conviure amb la part teva més oscura, més difícil, perquè aquest autoconeixement és el que et dona llibertat, és el que et dona obertura. Molts savis ho han dit, això. Conoce-te a ti mismo, no? Com en Sócrates.
Hem de ser valents i desitjar-ho, obrir-nos en aquesta part més desconeguda, potser, de nosaltres mateixos. Assumpta, tu també t'has format en el budisme, en el ioga. Si fa 30 anys parlaves d'això, potser et podien mirar de manera estranya. Ara no. Ara sembla que ho hem integrat molt més. Que realment estem bastant oberts. O és una postura social, perquè bueno, queda bé. Mira, faig ioga. Ai, sembla que tingui un punt cool.
Clar, quan jo vaig començar ioga a la illa, que tenia 25 anys, evidentment recordo que hi havia dos professors a la illa, imagina't els que hi ha ara, no?
Molts.
Bueno, clar que hi haurà un postureo sempre, una moda, una tendència, però també a vegades entrar per una moda, una tendència, mos pot portar a aprofundir. Si el l'instructor, el guia, el mestre de meditació, de ioga o d'alguna disciplina semblant, és hàbil i tu estàs verdaderament interessat al final en una transformació profunda o en anar un poquet més enllà, no només quedar-se amb la forma, no? Per exemple, el Hatha Yoga, pues la forma física del ioga, quedar-se en aquest nivell aporta beneficis físics, mentals, emocionals, però hi ha tot un món més enllà. Això ja dependrà de la persona que practiqui i de la seva relació també amb el guia, amb el mestre, amb l'instructor, que també en la relació passen moltes coses, com en tota relació humana, mos pot obrir portes, mos pot ajudar, ja cada persona és un món aquí, pot passar de tot, no? Però jo que abans deia, ui, venen tècniques de l'Orient o tècniques místiques o de la nostra pròpia tradició cristiana que s'incorporen a la psicologia, a vegades d'una forma desprovista de l'espiritual o de la profunditat, però bueno, també estic veient que és una manera de que la gent se pugui aproximar, se pugui familiaritzar, evidentment tot el que es banalitzi a partir d'aquí, pues clar, serà banal. Llavors hem d'intentar també conservar la tradició original amb un cert grau, perquè no es banalitzi, clar.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Assumpta. Ens has aclarit moltes coses, parlar de conceptes a vegades estranys, amb molta lucidesa. Gràcies per
a tu, ser Mireia. Aquí. Si aquesta petita conversa pot engrescar algú, estaré contenta.
Jo estic convençuda que sí. Assumpta Mateu, ella és psicòloga clínica, psicoterapeuta, practica la meditació, el ioga, i té una veu molt radiofònica i tens ganes de continuar escoltant-la. Assumpta Mateu, moltes gràcies i molta
gràcies
sort.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé el confinament i tot l'altre. Adéu.
Quan són les 8:51, fem una petita pausa. Ens amaram de la bona energia de Manu Chao i el seu Me gustas tú, inclòs a l'àlbum Próxima estación, Esperanza.
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Els dimecres a les 10 del vespre ens deim coses. Un programa d'humor a mig camí entre la realitat i la ficció, l'actualitat i la desinformació, entre el rigor i la cara dura o la poca vergonya. Vaja, com un treball de màster fet amb la Viquipèdia. Ens deim coses amb Joan Guasp, Aitor Pérez i Guillem Casals. Dimecres a IB3 Ràdio.
Per plaer, corro per gaudir.
Ya estoy por Uganda. Ha llovido bastante. Ha muchas aventurillas en todo este tiempo.
Quedas amb ganes d'escoltar les històries en primera persona.
Cuando hacemos deporte, aumentamos nuestra resistencia. Y esto se ve también en el terreno sexual.
No, perquè això és de locos, hombre. Això és massa.
Dilluns a les 9 del vespre, feim quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí.
La verdad que correr mola.
IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
I abans d'arribar a les 9 del vespre, què fem? Us farem unes quantes recomanacions literàries. Ens les han gravades els nostres col·laboradors. Dimarts en vam escoltar unes quantes i avui recollim les darreres. Escoltarem en Guillem Iniesta, el nostre especialista en sèries, en Samir Barrios, amb qui vam parlar dimarts, del Servei Ocupacional de la Fundació de Xalles de Calvià, i també amb l'escriptor mallorquí Sebastià Ben Nasser.
Soc en Guillem Iniesta de Tirem de Sèries. Bé, doncs jo voldria recomanar un llibre que es diu El laberint dels esprits, de Carlos Ruiz Zafón, que és un llibre que m'encanta. A més, forma part d'una tetralogia amb la qual ja va començar amb L'ombra del vent, va seguir amb El joc de l'àngel i va seguir després amb El presoner del cel. I aquest és el que tanca aquesta saga del Carlos Ruiz Zafón. Parla un altre cop de Barcelona, dels anys 50, amb en Daniel Sempere i el seu amic el Fermín Romero de Torres, i és una novel·la brutal. Si voleu gaudir a Barcelona, això us encantarà. Una novel·la d'intriga i aventures. Que ho passeu bé.
Quiero proponer una relectura. No he leído un libro nuevo. He leído... Hola, Mireia. Bueno, quiero proponer una relectura. No he leído un libro nuevo. He releído un libro que me gusta mucho. Lo leí cuando estaba en el instituto y la verdad que siempre lo recuerdo. Y este libro se llama El general no tiene quien escriba. Este libro es un libro que escribió Gabriel García Márquez y es un libro que recomiendo.
La meva recomanació literària per aquests dies és La noia de la resistència, de Julio Ricardo Trigo, una novel·la d'un escriptor que està en el seu moment de màxima creativitat literària, aquests sèniors que ens demostren que han arribat a un punt de maduresa molt interessant, i una novel·la en què ens parla de l'Anne-Marie Solange, una noia francesa, el 1944, i la seva filla, el 1990, una escriptora d'èxit que vol esbrinar el silenci de la seva mare i per què aquests silencis. Una novel·la que us atraparà i que, a més, du la paraula resistència en el títol. Només per això ja valdria la pena recomanar-la. I també perquè ens fa viatjar, en aquest cas, fins a París i fins a altres llocs de Catalunya. Espero que us vingui molt de gust i llegiu molt, consumiu literatura de quilòmetre zero, literatura de proximitat, dels nostres autors sèniors que moltes vegades estan fent les seves millors obres i poques els hi fem el cas que es mereixen.
Hi ha tantes maneres d'estimar com formes de nígols al cel, i Blai Bonet descrivia el poema I Love You Number Two les contrarietats de l'amor de prop, aquell que no sobreviu la distància física i el contacte de la pell. Avui serà el darrer dia d'aquesta setmana que escoltarem un dels textos inclosos en el projecte audiovisual Poesia Balear, que ens ha permès tancar la primera hora de programa amb serenitat. L'intèrpret d'aquest poema, Rodó Jané.
T'estimo. 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 Ets la persona que més estimo. Ets la que tinc més a prop. T'estimo. T'estimo, però hi ha dies en què sembla que t'estimo i és perquè t'enyoro. En aquests dies d'enyorar-te, estimo algú altre. I no t'estimo gens, gens, amor meu, perquè no puc estimar de lluny. Perquè just hi ha un amor, amor meu. És el meu, amor meu. Però t'estimo. Sempre que et veig, t'estimo i t'ho dic, encara que sigui veritat, tu hi em creus. Quina creu? És trist de creure-ho. Tan trist com haver-ho de creure. Quan veus que t'estimo tan de prop que sembla que no hi ets, perquè et cerco, i cerco, i cerco, cerco fet una busca, i just et trobo, a tu. Amor meu, estimat, cos pàl·lid i retut, pit de pèls i abraçat de ma joventut, que quan jo me n'he anat és perquè tu has vingut.